Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya la Iva Anguera de l'Independiente. Bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
El Manel Manchón, Economia Digital. Molt bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
I el Leandro Amol, de l'Agència F Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut també. I el convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Xavier Trias. Senyor Trias, molt bona tarda i benvingut
molt
també.
Molt bona tarda, gràcies.
Ell és el president del grup municipal demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona. Per qui no ho sàpiga, que jo crec que ho sap tothom, perquè els oients de COPE Catalunya i Andorra estan doncs, molt ben informats, el grup demòcrata actual, grup municipal demòcrata, és l'ex-Convergència i Unió a l'Ajuntament de Barcelona. Veritat?
Sí, senyor.
Ho hem deixat així de clar.
Però no és el mateix.
No és el mateix.
Que fixa't, el PDeCAT, que avui dia té uns 15.000...
Però vostè es diu un grup municipal demòcrata.
Sí. Bueno, jo, a mi m'agrada dir-li PDeCAT.
PDeCAT, val, doncs vinga.
Però aquest partit té dels 15.000 persones que s'han apuntat, n'hi han quasi 3.500 de nous. És a dir, que no és el mimetisme de Convergència, i menys de Convergència i Unió, perquè la gent d'Unió no la tenim.
Ja no existeix.
Per tant, però el seu grup municipal sí que hi ha gent d'Unió encara.
Ex-Unió.
Unió no existeix.
És un partit gent que va concórrer a les eleccions com
a Unió. Ha finiquitat Unió Democràtica de Catalunya.
Però la persona que única que tenim en aquest moment d'Unió, que és la senyora Sònia Recasens, que és un autèntic puntal pel nostre grup, és una persona que avui dia està dintre del nostre grup com independent.
Això forma part del renovar-se o morir, no? Vull dir, Convergència ja és història, ara parlem del PDeCAT, grup municipal demòcrata.
Sí.
Temps nous, senyor Trias?
Bueno, les coses canvien. Clar. I la veritat és que jo crec que s'han pres decisions que ha pres la majoria de la gent que teníem, que forma part d'aquest partit, i jo crec que estem en una línia nova. I jo crec que és important, i jo sempre dic el mateix, que jo ajudaré al màxim perquè aquest nou partit pues, vagi endavant i vagi bé.
Escolti, estem en la setmana, acabem aquesta setmana en què fa 2 anys de l'arribada de l'alcaldia de Barcelona de la senyora Ada Colau. Breument, perquè el balanç seria molt llarg, però un balanç que faria vostè de forma sintètica d'aquests 2 anys, que vostès en certa manera el recullen amb un diari que va sortir el dijous, el vam trobar la gent que anem al metro de Barcelona, el vam trobar, que es diu El Run Run, és un diari bueno, molt
això
espectacular,
ho han posat perquè no puc pronunciar això.
Ha sigut mal a fer.
I el titular important del diari, suspesa amb una gran foto de la senyora
sí.
Colau.
Aquest
seria el resum d'aquests 2 anys.
Seria, jo crec que els comuns es van presentar a Barcelona pues, dient que farien molts canvis, i no només no s'han produït els canvis, sinó que moltes coses inclús han empitjorat. Tenim més sense sostre que mai, tenim desaucis com sempre, tenim situacions de pobresa i de desigualtats importantíssimes com mai. És a dir, que moltes de les coses que ella explicava que eren molt fàcil de solucionar, no les soluciona, i jo crec que hi ha una cosa que és més intrigant, que no sabem què vol fer. És a dir, jo encara no sé quin model de ciutat vol tirar endavant la senyora Colau. La majoria de coses que fa és coses que havíem començat nosaltres, i després hi ha una altra part de coses que les para, i que jo crec que a curt no té un efecte demolidor, però a la llarga perjudicarà molt, però molt a la ciutat.
Iva,
doncs,
tens ganes de preguntar endavant.
Sí, tenia ganes de preguntar, perdó.
Vinga,
no. Fent aquest balanç dels 2 anys, i vostè personalment, que en aquella nit electoral que van perdre per poquet davant la senyora Colau, se'n penedeix d'haver renunciat a buscar aliances per ser alcalde de Barcelona?
No, és que això és una cosa que explica la gent i no és veritat. Jo les vaig buscar, aquestes aliances, i vaig preguntar, i em van dir que no em donaven suport. És a dir, que... aquesta teoria de que el Trias no ha fet, jo dic no és veritat. El Trias va parlar amb la gent que havia de parlar de cadascun dels partits, i per tant pues, era una tonteria passar-se pues, això ha passat amb el senyor. Quan tu saps que no sumes, jo sempre dic que tinc 70 anys i no vull fer el ridícul. I per tant, quan tu saps que tu no pots guanyar l'alcaldia perquè no sumes, pues saps que hi ha una normativa que és la que s'aplica, tenim un sistema electoral que fa que si ningú suma 21 pues és alcalde el que té més regidors. I per tant, pues t'hi posis com t'hi posis, et pots posar a plorar. Jo crec que el que s'ha de fer és, quan perds, pues, escolta'm, ser un senyor i acceptar la situació que es dona.
I els que aleshores li van dir que no, s'han penedit ara?
No, perquè jo he intentat. És a dir, nosaltres vam fer un intent de fer una moció de censura aquest any passat.
Amb els pressupostos, quan no s'aprovava.
Amb els pressupostos. I ens hem trobat, pues, amb la mateixa situació, que molts et diuen tal, però després, a l'hora de veritat, pues, la majoria de partits, excepte un, que no el diré, però que normalment és el que compleix sempre amb la seva paraula, tant si t'ha de canviar la clenxa de cantó com si t'ha de donar la raó, pues, la majoria de partits et diuen sí, sí, anima't, però després et diuen que no et votaran perquè ho lliguen a situacions que fa impossible.
Per exemple, quina situació?
Pues, si et vota el PP, a nosaltres que som d'Esquerra no et votarem. A Ciutadans diu, escolta, no et votarem perquè no et volem fer alcalde. A l'altre, bueno, pues això,
guerra amb el PSC,
pues això crea una situació, pues, que no sumes, no?
Això la
llavors quan no sumes, no? Quan no sumes, pues ja està. Per això jo dic, escolta'm, s'ha de fer un mecanisme, o hi ha un nou sistema electoral que un dia es faci, que jo crec que seria millor que hi hagués segones voltes o que hi hagués un invent que permetés una situació que donés més confortabilitat als votants, o, escolta'm, sapiguem que és així, si per tant tu has de preparar les eleccions amb aquest plantejament.
En què creu que, sí, en què creu que s'ha notat o no la entrada del PSC fa un any al govern municipal?
Home, que tenim una persona dintre del govern que és amable i que és raonable, no? El que passa és que no manen gaire, però hem de dir la veritat, pues el senyor Collboni és un senyor amb el que pots parlar i pots discutir temes, i en molts punts podríem coincidir de polítiques que s'han de fer, no? Ara, com que no mana, pues tenim un problema.
Han aconseguit algun acord? O
l'acord més important que hem tingut, i que jo crec que és una demostració que no fem d'oposició per fer d'oposició, és el tema de l'acord que vam fer amb el tema de l'habitatge. Perquè jo sempre dic, hi ha coses amb les que té sentit barallar-se, hi ha coses que jo crec que no ens hauríem de barallar mai. És a dir, una política d'habitatge no es fa per un any, ni per dos, ni per tres, sinó que una política d'habitatge es fa per 20 anys. I per tant, el lògic és que tothom que tingui vocació de governar aquesta ciutat s'ha de posar d'acord per arribar a un pacte important d'habitatge. I això ho hem intentat i això ha sortit bé, i jo crec que la línia que s'ha marcat amb els temes d'habitatge en la ciutat de Barcelona, si són capaços de gestionar-ho, perquè aquí hi ha un problema de gestió, si són capaços de gestionar-ho, pues dintre de 20 anys la ciutat de Barcelona no tindrà la situació que té d'habitatge, que és molt trista, perquè jo crec que no pot ser que aquesta ciutat tingui tan poc habitatge propietat de l'Ajuntament de lloguer. O sigui, la manera de tenir habitatge és que l'Ajuntament sigui propietari d'una part important d'habitatge en aquesta ciutat. Això a nosaltres ens van criticar molt perquè vam fer que la concessió dels pàrquings la vam donar amb uns pàrquings privats i vam aconseguir 200 i pico milions d'euros que havien de ser destinats absolutament a habitatge. I jo els hi demano a la gent que governa ara que no afluixin i que cada any hem de gastar una quantitat important de diners en habitatge. Perquè així dintre de 20 anys pues, tindrem pues, un parc d'habitatge. Si només ens regeixim per la immediatesa, la pifiarem un altre cop, perquè la immediatesa és cruel, perquè com que no s'ha fet la feina, o sigui, quan hi han hagut les vaques grasses, jo sempre dic, escolta, aquí hi ha hagut un moment que s'ha transformat tota la ciutat, que hem transformat tot el front litoral, des de l'Hospital del Mar fins al Besòs, és a dir, quants pisos propietat de l'Ajuntament de lloguer hi ha?
100.
I s'ha canviat tot, s'ha construït tot.
És un 2% o no arriba, no?
No arribem al 2% quan la majoria de ciutats, París, Londres, pues tenen el 20% i a Londres em sembla que és quasi el 30%.
Oh, i governava l'esquerra.
No? Eh?
I governava l'esquerra.
Governava el PSC amb iniciativa, que això és el més interessant de tot, que això és una cosa que després aquests et venen a donar lliçons. Eh? Perquè, clar, és que és molt interessant, perquè els comuns és una iniciativa evolucionada, però han estat governant aquesta ciutat, eh? 32 anys han estat, mai han deixat de governar iniciativa en aquesta ciutat.
Manel,
sí, no, jo li volia dir que precisament amb aquesta pregunta de, en referent als socialistes, al PSC, si vostè amb l'experiència, encara que portem molt poc temps, hagués fet el mateix amb quatre regidors, perquè sap que ells van tenir un debat important, ho dic per experiències de futur, no. Que és dir, és millor estar entrant al govern o estar a l'oposició per tal de tenir un perfil més clar i poder fer
jo no hagués entrat mai a un govern amb els comuns, no? Dius per què? Perquè ens separa ideològicament quasi tot, és una gent que no creu amb la iniciativa privada, és una gent que la seva obsessió és remunicipalitzar, encara que després no sigui veritat, és una gent que viuen pues, de clixés de que tothom que s'acaba guanyant la vida i acaba fent activitat econòmica pues, és una casta que no serveix, pues, jo no puc estar d'acord amb això. Ara, si vostè diu, escolti, és que vostè es podria entendre amb els socialistes, oi tant, jo m'entenc sempre amb els socialistes, no tinc problemes.
Però em refereixo també a que ara que vostè està a l'oposició, el canvi que ha experimentat també és molt, molt gran, no? És a dir, no té res a veure en política municipal ser equip de govern que està a l'oposició.
Jo ja sé de què va això, perquè ja hi he estat.
Ha estat a l'oposició, ha estat alcalde, torna a estar a l'oposició. Ningú millor per dir...
Sí, que estic ben entrenat, no? I això, jo sempre li dic paciència i sentit de l'humor. I no deixar de pencar. No? És a dir, el que s'ha de fer quan estàs a l'oposició és entendre que tens responsabilitat i feina i el que has de fer és lluitar per guanyar les següents i treballar perquè els equips funcionin. Fixa't, l'equip que tenim nosaltres ara en aquests moments en l'Ajuntament és, jo crec, molt millor que el que jo tenia quan jo estava a l'oposició abans. Quan he governat no, perquè quan governes tens moltes possibilitats, no? Però jo crec que tenim un equip molt maco, de gent molt valuosa i per tant pues, jo crec que estem configurant un equip que jo espero que després de les properes eleccions pugui governar gent amb experiència, amb coneixement, que no és allò que arriba si dius ara què hem de fer. Jo crec que tothom sabrà el que ha de fer, o sigui que és una situació positiva i bona.
Unes eleccions que si no passarà seran l'any 2019.
Sí. No, passi el que passi.
Sempre serà el 2019,
sí. No? És que això és obligatori.
No, si hi ha una moció de censura...
No, eleccions sempre són...
L'any 2019.
Sí.
Cada 4 anys.
Per llei. A tot Espanya.
Sí. I aviam, el PDeCAT es presentarà com PDeCAT a l'Ajuntament, possibilitat d'alguna coalició per intentar
Això són decisions que s'hauran de prendre, però és a dir, nosaltres...
Quina és la idea que li passa pel cap a Sant Matrius?
Nosaltres hem de partir de la base de que nosaltres ens presentarem com a PDeCAT i, per tant, aquesta és la feina. Després hem de veure quines possibilitats tenim i si hi ha possibilitats de coalicions, seria tonto no intentar-les fer, per garantir que guanyes, per al sistema electoral que tenim, que dona aquestes situacions que si no sumes 21 l'alcalde és el que té més regidors. Per tant, buscar fórmules d'entesa que et permetin tenir aquesta majoria suficient que fa que governis, pues jo crec que és molt important i per tant això ja no ho decidiré jo, perquè jo dic que jo no em presentaré i per tant aquesta decisió la prendran pues, els que agafaran les rendes, i jo crec que hi ha una persona amb unes possibilitats tremendes de portar tot aquest procés a on ha d'anar, que es diu Joaquim Forn, que és la persona que avui dia jo li estic traspassant, bé, ho porta tot ell ara a l'Ajuntament de Barcelona, jo li dono tota la força, perquè la gent el que necessita és lideratge, i no ets líder si no et deixen, i per tant el que estem fent és que aquesta persona es converteixi en la persona que té el lideratge. Quan diem aquest diari que ha sortit, pues això no és una idea organitzada per en Xavier Trias, això ja és l'equip del senyor Forn que pren aquestes decisions, que jo crec que són molt positives.
Quan surten debats sobre les possibles candidatures de Santi Vila, de la Joan Ortega, i fins i tot s'ha arribat a parlar de la Pilar Rahola, suposo que no ajuden a reforçar aquest lideratge.
No hi té res a veure. No hi té res a veure, perquè una cosa és que tu estiguis dirigint el grup i tal, i una altra cosa és que siguis el candidat. El candidat el decidirà el partit. I això serà a través d'unes primàries, com es fa ara. Les primàries, sempre dic, aneu amb cuidado com les feu, perquè creen uns problemes impressionants. Però avui dia dir que no t'agraden les primàries és com si no fossis demòcrata. Per tant, pues, primàries i tot el que es vulgui, però és evident pues, que hi ha més decisions que comporta i no sabem què passarà. És a dir, estem en un moment polític que no sabem el mes de desembre en quina situació estarem, i per tant tot és fer ciència-ficció, que jo crec que no té sentit. L'únic que no és ciència-ficció és tenir un líder que dirigeixi el grup, i això sí que ho podem fer, i és el que estem fent. Jo sincerament jo crec que l'aposta que hem fet com a grup envers en Joaquim Forn és una aposta potent, perquè és una aposta que és un senyor que ha demostrat capacitat de gestió, de fer les coses, no és un senyor que fa tonteries, és un senyor de seny, és un senyor que ha manat la Guàrdia Urbana, que sap el que és l'Ajuntament, que és una persona que durant tots aquests anys en el govern i en l'oposició és la persona que ha fet de portaveu del grup, és a dir, que és una persona que sap com es mou un dintre l'Ajuntament i què has de fer i què no has de fer.
Vostè,
digue'm.
No, vostè acaba de dir que estem en una situació en què al desembre no sabem com
què
estarem.
Passarà? No.
Què passarà?
No. Vostè ho sap?
No, però en teoria,
estem igual.
Ni el que passarà,
en teoria
ni que
vostè té més informació. Com
no s'ho cregui, no s'ho cregui, perquè tot això...
Escolta, d'entrada hem de passar moltes coses entre setembre i octubre, no, senyor Trias? Si anem agafant la vessant de la política catalana.
No anem d'aquí 2 anys, no, anem d'aquí 3 mesos.
Tres
no?
mesos, sí, setembre, octubre d'aquest any.
3 mesos, doncs depèn de què passi. Jo no sóc capaç de saber quina actitud anirà prenent. Vaja, m'imagino quina actitud tindrà el govern central, però jo sóc dels que crec que encara podria ser que el govern central pues, un dia digués, escolta, això ho estem portant a un extrem que no serà bo per ningú, i que no tiressin una corda per veure si es pot trobar una solució. Molt difícil, és veritat, però a la vida les coses difícils, sempre dic que hem de fer possible el que sembla impossible.
Manel,
sí, no, jo
això ja ho va fer l'Adolfo Suárez en el seu dia, no?
Eren altres tiempos.
Que vamos a hacer normal lo que en la calle es normal. Pues...
Però poder, en aquell temps hi havia ganes d'entesa. Ara jo no sé si hi ha gaire
no
ganes
estic, no estic segur.
Era una situació completament diferent. Passa que el govern de la Generalitat vol fer una similitud que jo no veig.
No,
és una situació que jo ara no he fet una similitud del senyor Tarradellas. Jo faig una similitud de dir, escolta, en determinats moments hi han d'haver líders que han de prendre iniciatives. Dius, escolta, això és un vaixell que tot va malament. Pot anar malament per Catalunya, pot anar molt malament per Espanya, pot anar malament per tothom. I a dir, pues, escolta, la gent amb lideratge pues, s'ha de posar davant i buscar maneres de veure si es troba una via d'entesa, que no és gens fàcil, perquè tot això arriba molt lluny. És a dir, quan tu et trobes pues, que hi ha un govern que utilitza un tipus d'armament que jo crec que és absolutament d'una falta d'ètica total, perquè inventar-te pues, que el Trias o que l'Artur Mas tenen una compte suïssa i ho fas amb una voluntat exclusiva de destruir les persones, pues, tot és molt complicat. Tot és molt complicat. És a dir, que a mi un dia el senyor Millo em diu, escolta, hauríem de fer algun gest, i jo dic, escolta, mira, un de ben fàcil, encara que només siguis tu, pues surts i demaneu perdó en el Trias i en el Mas, i així és fàcil. En el meu cas, a més, és facilíssim, perquè sóc catòlic i si em demanen perdó no tinc més solució que escolta, perdonar, no? Però és fàcil, jo dic, perquè escolta, el que no pot ser és utilitzar segons quines armes, que jo crec que no es poden utilitzar i que és una vergonya que les utilitzi un estat democràtic. I jo crec que aquest és el principi bàsic de dir, escolti, anem a sentar, anem a veure què ens ha passat, què hem fet, com es pot arreglar, es pot arreglar d'alguna manera, hi ha algun punt de contacte, no n'hi ha, hi ha una cosa molt fàcil de dir, escolti'm, que jo crec que és el que ofereix en Puigdemont, diu, escolti'm, anem a discutir la pregunta, anem a fer un referèndum i anem a discutir la pregunta, proposi vostè quina pregunta faria vostè.
Home, això és com dir, anem a jugar un partit de futbol i li deixo escollir la samarreta, però juguem a futbol.
Sí, clar, juguem a futbol. És que jugar a futbol, no ens enganyem.
No vull dir que no dona opció a res més. La pregunta
que no sigui espaces...
No, és que no estem jugant a waterpolo, estem jugant a futbol.
Ja, però la pregunta passa necessàriament per dir, escolti, catalans, voleu trencar amb la resta d'Espanya?
No, nosaltres no, diem, nosaltres no diem que aquesta hagi de ser la pregunta exclusiva. Ja dic, faci vostè una proposta, no em faci dir la pregunta. Anem a ser capaços de discutir quina pregunta s'ha de fer. I anem a veure què vota la gent.
Sobre què, senyor Riba?
Anem a veure què vota la gent. No ha de tenir tanta por del que voti la gent. Anem a discutir. Anem a discutir quan es fa, com es fa, de quina manera es fa. Jo sempre dic que el gran problema que té Catalunya, fixa't, quina és la diferència entre Catalunya i el País Basc, que el País Basc ara, els polítics del País Basc no reclamen majoritàriament la independència.
El finançament.
No, el grau de dependència. No és només el finançament. Això és una manera fàcil, que és molt important... però no és l'única cosa, no és l'única cosa, perquè fixa't, el que et donguin la gestió de l'aeroport del Prat no és un tema de finançament, i no te'l donen. Que et donguin la gestió, fixa't, molt greu, que et donguin la gestió de la zona franca, que et posen un delegat del govern que és el que mana a la zona franca, no és un problema de finançament. Tots els terrenys són de l'Ajuntament de Barcelona. És un problema de voluntat política i de grau de dependència. De dir, no, jo li faré notar el pes de l'Estat. Perquè hi ha una teoria, nosaltres hem de demostrar que estem a Catalunya. I dir, no, és que vostè està equivocat. La manera de relacionar-se amb Catalunya no és fer notar el pes de l'Estat a Catalunya, perquè el govern de Catalunya és Estat. No, això és claríssim. Si no som independents, l'Estat a Catalunya hauria d'estar representat per la Generalitat, i no pot ser que tinguem un delegat que ens vigila. És un escàndol. Amb alguns temes s'havien aconseguit millores. Hi havia un delegat del govern de Sanitat, que era una bellíssima persona, a més, que era el doctor Reventós, i quan va plegar el doctor Reventós, jo me'n vaig anar a veure al ministre i li vaig dir, escolta, en el proper jo no m'hi relacionaré mai, perquè a mi no m'heu de posar un tio per vigilar-me, no em serveix de res tenir un delegat del govern aquí a Catalunya de sanitat, perquè m'heu de posar un delegat si nosaltres gestionem la sanitat, perquè m'heu de posar un tio que em vigili. Oh, bé, dic, escolta, això ho hem suportat perquè era el doctor Reventós, que era un encant de persona, però això no té sentit. I aquest grau de dependència és el que és intolerable.
Molt bé.
I això ens ha portat on ens ha portat.
Sí, que hi hagi, per exemple... Iba,
30 segons.
No, recordo
la gent que
estem escoltant el Converses.
No. Però vull recordar la gent que estem escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Avui amb l'Iva Anguera, amb el Manel Manchol, Leandro Lamor i el convidat d'avui, el senyor Xavier Terías, que és el president del grup municipal demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona, parlant de qüestions municipals, evidentment, i també de política catalana i espanyola en general. Hi havia dues paraules demanades, Manel, Iva i després el Leandro. Vinga,
sí, no, com no parlar d'aquests temes, és evident, però li volia preguntar sobre com veu vostè la ciutat de Barcelona, no en els propers 3-4 mesos, sinó segurament a mig i llarg termini, tenint en compte que ha esdevingut una ciutat pràcticament global entre les 10-12 ciutats globals del món, i amb un aspecte molt concret, que és, hi haurà reptes, contínuament reptes, que l'economia posa damunt la taula, en el que el poder polític a vegades es veu bastant limitat, perquè està com desbordat. I una és Airbnb, no? Airbnb ha arribat a acords, per exemple, amb San Francisco. A Barcelona no hi ha hagut manera. L'Ajuntament diu que és per manca d'entesa de l'empresa, i l'empresa diu que és perquè s'ha sentit com mig enganyada per l'Ajuntament.
L'Ajuntament igual l'enganya, però jo també m'estaria barallant amb Airbnb, no? Per una qüestió, perquè jo crec que no fan les coses ben fetes, estan utilitzant apartaments turístics que en ocasions són absolutament il·legals, i això és intolerable. Per tant, escolta, t'has de sentar, discutir, veure com van les coses, però nosaltres... Fixa't, Barcelona, la pregunta
no
que tu
depèn de la Generalitat, que té un reglament que no acaba d'aprovar sobre això?
Bueno, la Generalitat pot aprovar un reglament, però feta la llei, feta la trampa, i jo dic que aquí el que hem d'exigir és que la gent no faci trampes, perquè els apartaments il·legals ho són avui.
Hi
ha gent que fa trampes i que estan perjudicant a tothom. Això és una vergonya. Per tant, el que s'ha de fer és més inspeccions, més tal. Escolta, hem d'entendre que la gent té una picaresca, i empreses estrangeres que venen aquí haurien d'entendre que aquí no permetrem el que no es permet en els altres llocs. És veritat que en altres llocs estan acostumats a que hi hagi menys picaresca que aquí. Aquest és un país que la picaresca agrada bastant, però no pot ser, això no pot ser, això s'ha de ser molt seriós. Ara, com veig el futur? Pues home, si el govern de l'Ajuntament no fa tonteries i el governéssim, per exemple, nosaltres, pues jo veig un futur extraordinari a la ciutat de Barcelona. Aquesta ciutat té una economia diversificada, té indústria, té comerç, té turisme, té una capacitat de recerca importantíssima, té innovació tecnològica, s'està produint una transformació. Jo sempre deia, escolta'm, els comuns deien, escolta'm, això de les Smart Cities se'n reien, escolta'm, això no ho hem de fer créixer, tal. Ara jo crec que fins ells ja estan convençuts que això crea un munt de llocs de treball, però un munt de llocs de treball. O estàs a primera divisió, o ets un quan se vulga. I per tant, home, jo crec que la ciutat de Barcelona, no només pel govern, perquè la iniciativa privada és explosiva, jo crec que tenim una iniciativa privada que es pitja amb molta força, doncs és una ciutat que, si fem les coses mitjanament bé, doncs és una ciutat que tindrà una situació bona. Si tenim clar que hi ha dues coses bàsiques per aquesta ciutat: creació de llocs de treball, ha de ser una obsessió, col·laboració amb la iniciativa privada perquè es creïn aquests llocs de treball, i hem de tenir una cosa molt clara, que un dels principals objectius socials que ha de tenir aquesta ciutat és l'habitatge.
Sí, perquè li anava a preguntar qui viurà a Barcelona els propers 15 anys.
No, però quan parlem de Barcelona no podem parlar només de la ciutat, ciutat de Barcelona.
De l'àrea
hem de parlar de l'àrea metropolitana, perquè si no ens estem equivocant. El centre de la ciutat, nosaltres som una ciutat amb una conurbació de quasi 4 milions d'habitants, és una ciutat que ella no pot créixer, per tant està limitada, i per tant pues, això crea un problema de que la, si la gent tots volen viure on viuen aquest milió i mig d'habitants, tot és molt difícil, eh? Però si Rodalies va bé, si tot va bé, pues, escolta, si aquí es produeixen miracles, a més, perquè el món ha canviat. Avui dia, escolta, l'altre dia tu te'n vas a veure Temps de Flors a Girona, 35 minuts des de Sants a Girona.
I deixa el centre de la ciutat.
Jo hi ha cops que trigo més d'anar de casa meva a l'Ajuntament que no pas de, a aquest trajecte. Llavors jo crec que ens hem de plantejar les coses mirant-les més en gran, molt més en gran. Ara tenim unes possibilitats increïbles perquè, primer, aquest país és maco. La ciutat és maca. La ciutat entusiasma en el món. Els turistes no venen per casualitat, no venen només perquè tinguem hotelers molt bons, que els tenim, però la gent ve perquè és una ciutat que agrada, genera entusiasme.
Però també tenim grups a Barcelona que volen fer els turistes, senyor.
Bueno, és un gran disbarat. Ara hi ha un altre
disbarat. Cada cop són més violents i més agressius.
Hi ha un altre disbarat quan la ciutat de Barcelona fa la propaganda d'això. La ciutat de Barcelona,
la ciutat que vol dir
està fent un, està fent un joc molt perillós, molt perillós, és estimulant a grups contra el turisme, i jo crec que això és un error gravíssim, Com es prenen decisions que jo no hi estic d'acord. Una cosa és ser prudent i veure quants hotels es poden fer, però fixa't, la cosa més fantàstica que hi ha és que una alcaldessa que és espavilada, que és la Núria Marín, que és la d'Hospitalet, diu que vinguin tots,
que vinguin tots.
Bueno, està bé, jo dic, escolti, sàpiga una cosa, els hotels que es facin a Hospitalet, que jo estic d'acord que també se'n facin i que Hospitalet aprofiti de Barcelona i tot això no és cap error, però els hotels que es facin a Hospitalet s'omplenen quan hi ha grans aconteixements a la fira. Després, els preus a la baixa. I els preus a la baixa és un turisme diferent.
Bueno, això,
vostè ha de decidir, quin tipus de turisme vol. Si vostè vol un turisme... Fixa't, ens ha passat una cosa que és extraordinària, el Deutsche Bank. Diu, no, que no es faci el Four Seasons.
L'edifici del Gisbon, el Diagonal, amb
s'havia de fer, per la s'havia gent... de fer un hotel, escolta, el Four Seasons, això donava treball a 500 persones. Bueno, molt bé. Diu, que no es faci. Escolta, això és una vergonya. Aquí farem pisos socials. Què s'acaben fent? 34 pisos construiran allà a uns preus de 3, 4, 5 milions d'euros. Això de pisos socials no té res. I això, llocs de treball, res. I dic, pues, escolteu, estem distrets. Estem distrets. No, no, això és estar distret. Això és una cosa equivocada. Una altra cosa és que dius, escolta, hi ha llocs que tenim massa cúmul i hem de fer-ho molt bé. Això és, jo estic d'acord. És a dir, hem de veure com fem les coses perquè no tinguem una bombolla que no anés bé. Però no ens enganyem, Barcelona té unes possibilitats molt grosses, però molt grosses, i no ho fem malbé perquè el turisme avui dia és el 15% del producte interior brut,
que és molt.
I bé, si tu vas a una ciutat que la gent no et vol, doncs dius, escolta,
Oi, segons quines pintades, segons quins llocs emblemàtics.
Una de les iniciatives que sí que ha fet l'Ajuntament actual de Ada Colau és el projecte pilot de la Superilla, no? Que es va dir que seria un projecte pilot perquè després es farien més superilles a la ciutat. Vostè creu que es faran més d'aquestes superilles?
Si es fan tan malament, no. Això és un problema de fer-ho ben fet. Nosaltres vam ser dels primers en parlar de superilles. Jo crec que les superilles no està malament, però Hi ha profetes de les superilles que es creuen que tota la ciutat s'ha de convertir en superilles, i això és un disbarat, perquè això vol dir pues, concentrar el tràfic en uns llocs per suprimir-lo d'uns altres. El tio que li toca el màxim de tràfic, jo crec que una cosa és pacificar la circulació, que jo crec que és una obligació que tenim tots, i una altra cosa és impedir-ho, i ja no diguem si a sobre ho fas en un lloc que hi viu poca gent, perquè la superilla aquesta a més es fa en un lloc que hi viu poca gent. És a dir, un exemple de superilla pues, és Gràcia, o tu pots agafar i crear com una superilla a Sarrià, o tu pots crear una superilla en una determinada zona petita de l'Eixample, perquè és un lloc que hi passa poca gent i es pot pacificar. Bueno, hi han coses d'aquestes que es poden fer. Ara, quan t'has convertit en un obsès de la superilla, pues acabes tenint el problema que hem tingut amb aquesta superilla, que fa enfadar a tothom.
Sí, jo li volia preguntar per dos grans projectes de la ciutat de Barcelona que estan aturats bàsicament, i amb diferents responsables, per temes de corrupció, que són la Sagrera i les Glòries.
No, les Glòries no és un problema de corrupció.
Les Glòries també hi havia dubtes de la gestió.
No, bueno, es pot discutir la gestió, però de corrupció res. No, això ho nego absolutament.
Com valora aquestes paralitzacions?
Bueno, jo crec que és un desastre. O sigui, la Sagrera és una excusa per no fer la Sagrera.
Home, però s'han desviat molts diners allà, eh? Bueno, també està bé controlar on van els diners públics.
Però parar l'obra, si ho pots controlar, igual. El que parar l'obra és una barbaritat. Parar l'obra és una barbaritat perquè costa el doble. Parar les obres de les Glòries costarà el doble. Les obres de les Glòries es van sortir a concurs, totes les empreses van anar un 20% per sota, i una cosa que havíem calculat que ens costaria 80 milions ens va costar, costa 60, i ara trobes que no costa 60 sinó que costarà 80 igual o 85. Bueno, ja dic, això no és el fi del món. Hi ha una cosa greu, que és que les constructores pues et diuen, escolta'm, és que el projecte que s'ha fet és un projecte que no tenia en compte que el túnel i segons quina cita dels trens i tal, pues van per sota del que s'havia calculat i tal, i això ens crea uns problemes.
Bueno, senyor Trias, pues donar-li la raó, que li dono
amb això t'has de sentar.
Però és veritat que sempre passa igual, sempre, amb totes les obres.
No, sí, passa,
van a la baixa i després
sí,
com una mena de modus operandi.
Això passa amb les obres.
Jo crec que això
no pot ser. Però això passa amb les obres i tu...
Sempre troben alguna excusa per...
Bueno, hi ha cops que les excuses poden ser reals.
Justificada o no?
Si és real, doncs escolta'm, perquè fixa't, la pròpia empresa podria pleitejar en contra de l'Ajuntament o en contra del projectista per no haver fet bé el projecte. Bueno, doncs això podria passar. Jo dic, no, escolti'm, el que fa un Ajuntament i un alcalde responsable quan passa una cosa així és sentar-se i intentar buscar una solució. Perquè deixar això penjat és un desastre, perquè tindrem la plaça de les Glòries empantanegades un munt d'anys. I això és molt trist, perquè aquí es poden discutir moltes coses. Pots discutir si t'agrada la decisió que s'ha pres a les places de les Glòries, que jo la defenso capa i espasa. Que diu, és que és car fer un túnel, però jo defenso el túnel. Per què defenso un túnel? Perquè al tenir una plaça verda allà tan gran com el parc de la Ciutadella, jo crec que és molt, però molt important per la ciutat de Barcelona. Però molt important, perquè és una ciutat que té una densitat té una densitat com cap ciutat quasi del món. Nosaltres tenim 15.000 persones per quilòmetre quadrat, quan una ciutat que es pot considerar densa, que és Tòquio, en té 2.000. doncs jo dic, escolta'm, generar zones verdes, hi ha arquitectes que tenen la teoria que havíem de fer una plaça rodona amb edificis, tal. Jo dic, no, és que el que anem a fer és una plaça verda, i una plaça verda amb què jo crec que fer un túnel i no fer passar el carrer en superfície, pues jo crec sincerament que és bo. Pots discutir si és car o no és car. És com quan diem la cobertura de la Ronda de Dalt. La Ronda de Dalt s'ha convertit en una barrera important, vaja, és des del començament una barrera importantíssima. Escolta'm, fer-la de manera que la gent pugui passar d'un cantó a l'altre i que el verd de la muntanya entri a la ciutat, jo crec que des del punt de vista ecològic i tal, és bo. És molt car, molt caríssim. Com que no s'ha de fer tot de cop, tu pots tenir un projecte i anar-lo fent poc a poc. Tu, amb la situació econòmica que té l'Ajuntament de Barcelona, que és una situació bona,
encara és bona?
Sí, tant, sí.
De moment.
Perquè és bona. Perquè és bona. Si no es fica en líos, és bona.
I escolta, hi ha aquesta idea que té la senyora Colau de fer una empresa funerària pública i...
No, això és un escàndol.
El tema de l'empresa d'aigua també municipal...
No, això és un escàndol. Jo crec que aquí hi ha una cosa molt complicada, perquè governant els socialistes amb Iniciativa, tu et vens amb uns privats l'empresa de la funerària i vam posar una condició de que quan nosaltres diguéssim veníem el trosset que quedava, que era un 15% per un preu. Ara tu decideixes que et vens això i per tant obligues aquesta gent que t'ho compri, perquè tenien l'obligació de comprar-ho, però diu no, és que escolta, jo faig això perquè ara faré una empresa per fer el mateix, per fer-li la competència. Jo dic, escolti'm, faci una cosa que és diferent. Si torna als calés, ja ens ho tornem a quedar. Però no acabo d'entendre aquesta manera de fer les coses. Inclús em sembla una mica lleig fer aquestes coses. Quan passen coses, passen coses d'aquestes, a nosaltres ja ens haguéssim posat el senyor Linares a investigar-se. I no veig que foti res, aquest senyor. Sí, es mou sempre en unes direccions especials. Jo dic, escolti, a mi em sona molt estrany tot això. És molt estrany.
Molt bé, aviam, alguna cosa més, Iva, Manel, Leandro? O...
Sí, li hem de preguntar per un altre dels projectes que estan pendents a la ciutat de Barcelona, que és el tramvia per la Diagonal, que és l'etern de Bach.
Si és per nosaltres, no passarà. Jo crec que és una solució que en el seu moment podia no passar per la Diagonal, però jo crec que els tramvies, avui dia, el tramvia era un invent de transport amb energia neta i per tant que no creava pol·lució. Amb la revolució dels autobusos elèctrics, pues jo crec que deixa de tenir sentit. És una barrera important, el fas passar per una via que ja està molt complicada, que jo crec que hi havia una cosa que era molt important, que era fer les voreres àmplies i canviar el sentit de la Diagonal, però sincerament voler fer passar aquest tramvia pues crearà un problema de tràfic important que acabarà complicant la vida a l'Eixample. O sigui, hauràs de desviar la gent per l'Eixample i es crearà pues embussos importants a l'Eixample. Pues escolten, jo crec que hi ha una cosa més fàcil i que no entenc que no es faci, perquè els dic, escoltin, posi els autobusos elèctrics i provem com va. Perquè posar el tramvia et costarà 200 i pico milions d'euros i en canvi posar autobusos elèctrics això i provar-ho pues et costarà com a molt 20 milions d'euros. Pues anem a provar a veure com va això. No vagi ser que tinguem la sorpresa que va magnífic.
Escolta, i si no passa res, dilluns nova jornada de vaga al metro de Barcelona. Crec
això
que serà la quarta o la cinquena dilluns de vaga. Aquí no passa res,
aquí passa, perquè hi ha cops que no ens adonem que només ens mobilitzem quan aquesta vaga es produeix quan ve el mobile. Llavors tothom està horroritzat i hem de saber que les vagues de metro el que afecten és els treballadors que pel matí van a treballar i per tant això és un problema gravíssim i no entenc que no li busquin una solució. Ara tenim una situació que és molt complicada, perquè el que s'ha creat una situació i és que els comitès i els sindicats se senten enganyats per l'Ajuntament. I jo sempre dic el mateix, això és un problema de generar confiança i que les persones que negocien quan diuen una cosa tu quan tanques un acord l'has de complir. I si no, no el facis, però tu quan fas un acord l'has de complir. I no val fer un acord i després dir que no el pots complir, que no el saps complir, perquè tens la vaga garantida.
I la senyora presidenta de TMB és una bona negociadora? Senyora...
No, jo crec que no és una bona negociadora, però és la que ha de negociar.
Ja.
I a veure si ho fa d'una vegada, no? A veure si ho fa d'una vegada, és a dir, perquè el que no pots és estar temps i temps en vagues.
I perjudicant la gent els dilluns. Però... Molt bé, doncs no hi ha temps per res més, senyor Trias. Ha estat un encant tenir-lo aquest dissabte a nosaltres, xerrar de moltes coses, de la política catalana, política municipal, del PDeCAT, del grup municipal demòcrata, de Convergència, de tot plegat. Senyor Trias, gràcies, bona tarda. I
gràcies
sort,
a vosaltres. Gràcies.
Gràcies també a la Iva Anguera, al Manel Manxó, al Leandro Lamor. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb una nova edició del Converses aquí a la cadena COPE Catalunya Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu-siau.